Catalunya Ràdio. Una nit a la Terra.
Benvinguts a la segona hora d'Una nit a la Terra, Catalunya Ràdio. Com us hem dit, en aquesta hora conversem amb Xavier Catafal, director d'Isan Entertainment. Bona nit, Xavier.
Hola,
benvingut.
Bona
nit. I amb Ricardo Alarza, director de l'Àmbar. Bona nit, Ricardo, a l'altre
banda
del telefònic. Bé, abans de res, hauríem de... estaria bé definir-vos. Em sap greu que ens hàgim de definir per etiquetes, perquè en Xavier és en Xavier i en Ricardo és en Ricardo, però els oients no us coneixen. I m'agradaria, Ricardo, abans de res, que expliquéssim als oients què és l'Àmbar.
Mira, bueno, l'Àmbar... es una empresa, una iniciativa que tenemos con el sentido de mover y de impulsar diferentes proyectos que está viendo, todos ellos que están relacionados con, digamos, con el cambio, con la transformación, tanto a nivel personal, individual, como social, no colectiva.
Y a partir de aquí, neix Isan Entertainment, Xavier.
Isan Entertainment es una distribuidora dentro del sector audiovisual, que jo tinc una trajectòria de molts anys en el cinema i tal, però que Isan Entertainment, pues, d'alguna manera m'he anat especialitzant en el que seria la distribució de pel·lícules, documentals i programes audiovisuals al voltant del que seria el creixement personal, l'espiritualitat i tot aquest nou món que està creixent d'una manera important.
Bé, ara en parlarem i parlarem de fins a quin punt aquest cinema se'l pot qualificar d'espiritual, què hi ha sota aquesta etiqueta. Però abans, Ricardo, m'agradaria que ens ampliés una mica aquest concepte de canvi que diu que estem vivint en aquests moments, perquè canvi sempre n'hi ha hagut. Quina diferència hi ha entre el canvi d'ara i el canvi d'abans?
Hombre, yo te diría que quizás la diferencia ahora es que el cambio es más colectivo, ¿no? Digamos que hoy en día hay realmente una gran cantidad de personas, no solamente en España, sino en todo el mundo, que están sintiendo, bueno, pues que es el momento de frenar, pues desde la infelicidad, desde el estrés personal, como ya procesos más amplios, como hoy una necesidad de paz, una necesidad de que el planeta pues se cure, de que la ecología sea un criterio realmente imperante. Entonces, esto yo pienso que no se había dado jamás, ¿no? Al menos en la historia que nosotros conocemos, ¿no?
Hi ha un cert canvi, per tant, de consciència, no?, també, Ricardo?
Sí, es un cambio realmente de conciencia. Sí, y yo te diría que incluso a este cine, quizás la definición que lo une es un cine de consciencia.
¿Y está de acuerdo?
Sí, estoy de acuerdo. Es muy difícil adjudicar-li un género, ¿eh? Pero, y estas son las dificultades que tenemos todos. Pero sí, estoy de acuerdo que realmente potser sería lo que el define y engloba mejor lo que el contingut, diferentes continguts que s'hi poden ficar.
Demà presentem una película. Demà, dijous, presentem una película, la primera d'aquest cinefòrum espiritual del mes de març, que és Conversaciones con Dios, basada en el best-seller autobiogràfic de Neil Donald Walsh, que es presenta a Madrid, a Barcelona i a València. A Barcelona, un servidor tindrà l'oportunitat de presentar aquesta pel·lícula a l'Auditori del Col·legi Major Sant Jordi. I bé, els oients que vulguin poden comprar la seva entrada al mateix lloc, val 6 euros... Hi haurà un debat, una tertúlia a partir de la pel·lícula Conversaciones con Dios, que formaria part d'aquest projecte juntament, per exemple, amb I tu què sabes. Estem parlant de pel·lícules que en molts casos no s'han estrenat a les grans pantalles, oi, Xavier?
Efectivament. O sigui, un dels fets diferencials d'aquest tipus de cinema és de que als Estats Units la majoria de les projeccions les fan en centres fora dels circuits habituals d'exhibició, fora dels cinemes. Malgrat això, tenen realment una repercussió i un èxit important que no es comptabilitza amb els resultats de guixeta que cada cap de setmana donen les xifres de recaptació, però que en canvi sí que mobilitzen moltíssima gent. Aquí al nostre país ens hem plantejat que això també era factible, que hi havia molta gent que tenia interès, que la competència brutal d'ocupar les pantalles de cada cap de setmana, hem de tindre en compte que s'estrenen de 10 a 12 pel·lícules cada cap de setmana. trobar un lloc és difícil, estrenar és molt, 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 molt car, i llavors hem buscat aquesta altra opció, que és imitar d'alguna manera el que a altres països està funcionant molt bé.
I vostè ve de la gran pantalla.
Sí, sí.
I aquest canvi és dràstic.
Absolutament, i de fet encara segueixo estrenant algunes pel·lícules dintre dels circuits normals. Però m'agrada provar noves coses i crec que realment és molt important no repetir i fer cada cap de setmana o cada estrena el mateix traje pret-a-porter. Crec que s'ha de buscar noves maneres d'arribar al públic, i més a un públic amb tantes ganes i tan descontent quan les pel·lícules no li arriben com aquest, el que li interessa tot aquest tema que dèiem ara del cine de consciència.
Sí. Ricardo, vol afegir alguna cosa?
Pues hombre, yo te diría que además en todo esto está el que el cine de consciencia lo que tiene en el común denominador es que es un cine que lo que importa es el mensaje que te está transmitiendo, ¿no? Entonces, en este caso, el formato que le hemos querido dar es realmente un espacio de cineforum, que no sea simplemente el acudir y, bueno, ves la película y te vas y comentas entre los amigos, ¿no? Sino, oye, realmente que sea un compartir entre las personas que están allí, que cuando acaba la película pues haya pues una persona que tiene cosas que decir, como es su caso, que pueda comentar la película y que a su vez de pie pues aquí pueda alguna persona pues opinar o pueda haber preguntas o se pueda establecer de alguna manera un compartir de corazón con la experiencia que se ha tenido, ¿no? En el caso de la película de Conversaciones con Dios, es una película que es muy, muy inspiradora. O sea, es una película que verdaderamente te llega muy profundo.
Totalment, i hi ha moltes frases i molts diàlegs que tens ganes de prendre nota ràpidament, eh?
Sí.
Hi ha molts moments que hauria... I el mateix passa, per exemple, també amb I tu què sabes, no? O sigui, que l'has de veure unes quantes vegades, no?
Sí. No,
I tu què sabes és fins i tot més densa, en el
molt
sentit
més, sí, molt
de
més,
que...
Molt més.
És una pel·lícula que quan la vam estrenar, aquesta dintre dels circuits comercials, no ens vam atrevir a estrenar-la solament subtitulada perquè vam entendre que era molt difícil seguir el ritme d'informació que es donava i que aquest esforç, potser amb la versió doblada, es facilitava una miqueta.
Mm-hmm. Pel que fa al públic, a quin públic us esteu adreçant, Ricardo i Xavier?
Mm-hmm. Hombre, a un público muy amplio porque realmente hoy en día es, como antes comentaba, hay tantísimas personas interesadas en temas de crecimiento personal, en películas que den otro mensaje, que esto se expresa y se ve pues la gran cantidad tanto de libros, de música, etcétera, pues de este tipo más inspiradora, ¿no? Y es un público realmente amplísimo, o sea, hay desde gente muy joven hasta gente muy mayor, desde gente, digamos, con una formación más sencilla a gente muy formada, gente del mundo de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera.
Hi ha també el tòpic que diu que tots aquests productes els consumeixen més dones que homes. Això és cert?
Això és el que anava a dir precisament. Evidentment ens adrecem a tot tipus de públic, però tenim realment clar que la sensibilitat femenina potser és més gran en aquest cinema de consciència, i de que realment, al igual que passa amb els llibres en el sector editorial o al igual que passa a les revistes que es publiquen amb gran èxit en el mercat espanyol, hi ha una majoria de públic femení.
Sí, esto sí.
Recordem que aquest cicle de cinema de consciència, pel que fa a les xerrades i a la visió de la pel·lícula i després al debat que s'establirà, comença demà a Barcelona, a l'Auditori del Col·legi Major Sant Jordi, en què comentarem Conversaciones con Dios, basada en aquest best-seller autobiogràfic de Neil Donald Walsh. I després, a partir d'aquí, també hi ha altres pel·lícules previstes. Ricardo, oi?
Sí. Mira, està previst. En el mes d'abril se hará algun passe de lo que Si tú que sabes dentro de la madruguera, que es la versión ampliada, y además no solamente ampliada, sino renovada de la película. O sea, hay partes en esta versión que se han eliminado de la versión antigua y que son nuevas, y más luego un contenido extra, con lo cual hace una película pues que profundiza más en todos los planteamientos que ofrece la primera parte. Y bueno, que da pie, pues la verdad, allá en esta, y tú que sabes, ya te diría que el diálogo, vamos, se podría prolongar durante horas, porque como ha dicho antes Javier, el contenido, claro, de aquello es muy, muy amplio, toca muchísimos temas, ¿no?
Quin és el cinema, en aquest cas, Xavier, que descarteu? Perquè estem parlant, hi ha moltes pel·lícules que tenen missatge, però que en canvi segur que descarteu. És a dir, hi ha moltes pel·lícules amb missatge implícit.
Jo crec que d'alguna manera el primer que intentem és cobrir un forat que no cobreixi la distribució cinematogràfica tradicional. O sigui, d'alguna manera jo no estic competint amb el sector, he buscat un espai propi i de fet és curiós perquè no m'he trobat mai que cap de les pel·lícules que jo he intentat portar al nostre país hagi estat amb algú que també la volia. Vull dir, hi ha un fet curiós que fa que aquest cine de consciència no hagi despertat l'interès en absolut que s'hi ve de la distribució. Et posaria algun exemple excepcional com és Agua, per exemple.
Sí.
Agua sí que realment és una pel·lícula, però diguem que pel seu... pels distribuïdors era la pel·lícula de Deepak Mehta, que ja havia tingut anteriorment un èxit dintre dels circuits de versió original. No pel missatge, sinó era un nom amb èxit, per tant apostem per la següent pel·lícula. Vale? Però vull dir, el que realment sí que importa és dintre la distribució, i el que em plantejo sempre és tindre un límit ètic de que qualsevol pel·lícula amb missatge consideri que el missatge, independentment de que jo el comparteixi o no amb la seva totalitat, mai tingui la sensació que pot tindre cap part nociva. Aviam si ens entenem. I tu que sabes, en el seu moment va tindre, en alguns països, va ser rebuda amb un cert refús, pensant que si tenia relació amb la cientologia, que si era sectària, que si podia tindre algun punt negatiu. Jo em plantejo sempre fugir d'això. Vull dir, evidentment, no estem per cap missatge sectari ni que per cap tipus de missatge que pugui ser nociu.
Sí, efectivament, i tu que sabes, s'han dit que al darrere ho pagava no sé qui i, en fi, hi ha molts comentaris.
Exacte, sí. I jo tinc claríssim de que de, i tu que sabes, hi ha coses que m'interessen més que altres, però al final hi ha suficient suc com per creure que valia la pena portar-la a Espanya i que porta coses positives.
Sí, de moment, Xavier, no hi ha altres distribuïdors interessats en aquest material fins que sigui un èxit. O sigui, quan comenci a ser un èxit, la cosa canviarà. Està passant el mateix perquè, de fet, estem parlant d'un àmbit en què es publiquen molts llibres, es venen molts llibres, hi ha molt negoci, però, en canvi, sembla com si, de moment, per exemple, les cadenes televisives doncs no se n'haguessin adonat que hi ha aquest negoci. Si les revistes, per exemple.
És totalment cert. Hi ha un fet curiós que de moment no se n'ha parlat, però estic convençut que se'n parlaran els propers dies. Hi ha una pel·lícula que arribarà també al nostre país, encara no puc dir quan, i ara entendreu per què, que és Peaceful Warrior, El Guerrero Pacífico. El Guerrero Pacífico és una pel·lícula que es va estrenar el 12 de juny de l'any passat als Estats Units. La va estrenar una distribuïdora independent important, que es diu Lionsgate, i la va estrenar amb poques còpies, buscant aviam si el boca orella funcionava, per després anar ampliant i intentar-la convertir en un estreno important. La cosa es va quedar a mitges i es va estrenar amb 60 còpies, va recaptar $1 milió en total i va desaparèixer dels cinemes. 10 mesos després, és a dir, el proper 30 de març, es tornarà a estrenar mitjançant la distribució d'Universal, dels estudis Universal, amb més de 1.000 còpies. Jo crec que això no ha passat mai a la història del cinema abans. Ara que es crema tan ràpid en el sector audiovisual les finestres i que es passa del cinema al DVD, del DVD al vídeo on demand, al pay TV... Doncs que en 10 mesos la pel·lícula hagi passat del cine, altra vegada al cine, sense cap canvi, és un miracle. Per què succeeix això? Perquè va haver-hi tal soroll de gent dient com és que no ha arribat a la meva ciutat, vull veure Peaceful Warrior, per què no tinc oportunitat de veure Peaceful Warrior. El propi novel·lista, autor Dan Millman, lluitant perquè la seva criatura veigués la llum a tot arreu. El recolzament de personalitats tan diverses com el senyor Deepak Chopra, el cantant Sting, Jim Carrey, Eckhart Tolle, l'autor del Poder de la Hora, vull dir, tots lluitant perquè aquesta pel·lícula es veigués en condicions a tota la geografia americana. Resultat, 10 mesos després, s'estrenaran més de 1.000 còpies.
Sí, quan la podrem veure aquí?
Això és el que encara no puc contestar, perquè si aquesta estrena amb més de 1.000 còpies provoca el suficient soroll, ens plantejarem a lo millor. Però ja no per un plantejament de negoci, sinó perquè quasi ens obligarà a seguir també una estrena formal. I llavors esperarem a veure els resultats dels Estats Units d'aquesta nova reestrena per veure com plantegem el que arribi aquí. En qualsevol cas, lo normal és que arribés aquí no més tard del setembre.
Abans d'acabar aquesta tertúlia, Ricardo, vol afegir alguna cosa?
Hombre, sí, yo diría que aquí lo que estamos haciendo realmente en estos meses es crear ese género, ¿no?, que surgió un día en los libros, que tardó pues un cierto tiempo en que realmente cogiese un cuerpo el género de nueva era, de crecimiento, de autoayuda. Lo mismo pasó con la música en su momento, que también tardó pues unos años hasta que el género de nueva era empezó a conocerse y ya está en cualquier espacio de venta de discos, pues hay ese espacio, ¿no? Y en el cine, pues tiene que pasar algo semejante, que será mucho más rápido. Hemos creado un portal precisamente para, de alguna manera, impulsar todo el género, un portal que se llama spiritualvision.es, sin la E de delante, por cierto. O sea, es con la espiritual comenzando con la S. Y ahí vamos a ir dando cuenta de todas las novedades que hay en el sector, noticias relacionadas, los espacios de cineforum, forma de adquirir pues las películas, etcétera, 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 etcétera. De tal manera que se ponga, pues nada, que día a día vaya siguiendo pues todo lo que va surgiendo en este género.
I l'Àmbar continua treballant en altres direccions, com ens deia en començar.
Pues sí, ahí, con l'Àmbar, la verdad, hay una buena faena. Y sí, estamos embarcados en varios proyectos. Uno es, desde luego, el dar a conocer todo este nuevo cine de consciencia que nos ha parecido desde el primer momento que era completamente necesario el trabajar en ello y acelerar en la medida el proceso para que llegue pues a eso, a todas las personas. Cuanto más personas lo sepan que existe y pidan por él, pues más rápido irá viniendo y cada vez pues con más intensidad. Una cosa, mira, señalar, que no ha señalado Xavier, es que en la película del Guerrero Pacífico uno de los actores es Nick Nolte, es bien conocido por todo el mundo.
Ay, tan. Bé, doncs estarem pendents d'aquestes notícies i en parlarem també en el vostre cinefòrum. Ricardo Galarza, Xavier Catafal, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies i molta sort.
Moltíssimes gràcies per passar aquesta nit a la Terra.
Bona nit.
Moltes gràcies.
Fins una altra.
I nada, i hasta mañana.
Una abraçada.
Vinga,
una
abraçada.
Catalunya Ràdio. Una nit a la Terra. Alone, but maybe.
taken by these bolts of pain, but I turn them off and tuck them away till these rainy days that make them stay, and then I'll cry so hard to these sad songs, and the words still ring once here, now gone, and they echo through my head every day, and I don't think they'll ever go away, just like thinking of your childhood home, but we can't go back, we're on our own. Oh.
Obrim les lliçons de vida que aquesta setmana dediquem a parlar del massatge tailandès. Hem parlat de què és el massatge tailandès, qui el practica, i avui ens ocupem dels beneficis. Jordina Tarrer, bona nit.
Bona nit. Aquesta setmana ja m'ha explicat una mica quins serien els orígens d'aquest tipus de massatge. Òbviament, doncs, com el seu nom indica, ve de Tailàndia. Vam explicar que en un principi es tractava d'un massatge que es feia als temples i les persones que se l'anaven a fer buscaven d'una banda o certa pau física en el seu cos, però també buscaven una pau d'esperit. Actualment hem de dir que és un massatge que es practica més aviat per la part més física, muscular, per desbloquejar contractures. Està basat en les línies Zen que hi ha en el nostre cos. Aquest mapa de línies Zen del nostre cos és un mapa que en un principi tenia més de 7.000 línies, però amb el temps i els anys s'han reduït a 10 línies bàsiques, que van dels peus fins al cap, i que són les línies per les quals hi circula l'energia que hi ha en el nostre cos. I els terapeutes doncs, actuen sobre elles, intentant obrir-les i donar-los-hi més espai. Aquesta setmana estem parlant amb la Lourdes Aldanondo, del Health Practical Institute, que ella és professora i massatgista, experta en aquest massatge tailandès, i com explicàvem també al principi d'aquesta setmana, dir que és un massatge que veu una mica de cultures o d'influències budistes, també índies, de la medicina ayurvèdica i, òbviament, també de la medicina xinesa.
Así que hay específicos para cada una parte, para las partes del cuerpo, y según qué dolencias tenga la persona y qué problemas tenga, vamos a enfocarnos más en una zona que en otra. Pero generalmente se toca más o menos todo el cuerpo. Se hace una rutina y se toca todo el cuerpo, aunque luego puedes, lo que decía, enfocarte un poquito más en la zona que tengas más problemática, que la persona tenga más problemática.
¿Y qué massatge es fa amb olis o essències, Jordina?
Doncs no és propi fer-ho, és a dir, és un massatge que estava pensat per fer directament al cos, sense cap tipus de substància additiva ni afegir-hi res més. S'ha de dir, però, que en l'actualitat es sol complementar amb essències o olis essencials, agafant una mica l'estil del massatge ayurvèdic, és a dir, que s'ha volgut promoure més la banda també més curativa o més de sanació d'esperit, de ment, d'emocions, que en un principi, tal com ens havia arribat a Occident, doncs, no havia vingut aquesta altra part. Ara se li està retornant doncs, aquest complement que era el seu originari. I per això, agafant una mica la tradició de la medicina ayurvèdica, doncs, també es complementa a vegades amb olis essencials, tant per fer el massatge com a vegades simplement doncs, per ensumar mentre s'està fent aquest massatge. Sigui com sigui, i tornant una mica també a la similitud que vam estar comentant aquesta setmana que té el massatge tailandès amb el shiatsu, és un massatge que en principi es fa també amb roba, vestits i no es necessita cap altre complement, és a dir, només un futon, es fa al terra, no se sol fer en camilla ni tampoc es fa sentat en una cadira, tot i que aquestes versions de fer-ho amb una camilla, és a dir, doncs, a dos pams del terra o bé amb una cadira, només s'utilitzen si el pacient, la mobilitat del pacient ho requereix així.
Se hace con ropa, así como veas en el suelo, con ropa cómoda, aunque también se puede hacer sin ropa, se pueden utilizar aceites esenciales, pero lo tradicional, lo que hacen en los templos, es con ropa, sí. Sí, sí. Se hacía en los templos, es parte de la medicina tradicional tailandesa, que es bueno, las prácticas espirituales, fitoterapia y el masaje tailandés. Y originalmente se hacían en templos, los monjes lo hacían a la gente que venía allí.
Hi ha un protocol establert per efectuar el massatge?
Efectivament, com vam estar explicant, és un massatge que es comença a fer per la banda esquerra, per exemple, o la dreta. Si ets una dona es comença per l'esquerra i si ets un home es comença per la dreta. Això es fa una mica per mantenir l'equilibri amb la banda del cervell corresponent i per mantenir el yin i el yang, ens explicava la Lourdes. I això dona certa força i llibertat al terapeuta, és a dir, a banda de que començar per un costat o per l'altre, hi ha un protocol, diguéssim, que es comença a actuar als peus i es va pujant al llarg del cos fins a arribar al cap, però tret d'això es dona bastanta llibertat al massatgista perquè combini tant el que és el massatge tailandès amb altres teràpies, com explicàvem, per exemple, combinar-ho amb olis essencials, que seria més propi de la medicina ayurvèdica, com també amb altres formació que pugui tenir aquest terapeuta. És a dir, hi ha molts terapeutes que fan massatge tailandès que també són quiromassatgistes o fan reflexologia podal i, per tant, es dona aquesta llibertat de poder combinar les diverses teràpies. Com també vam estar explicant, cal tenir en compte que és un massatge creatiu que també enriqueix el terapeuta. Per tant, es pot seguir aquest protocol, que sí que comença dels peus fins al cap, però també es pot fer una mica al gust de cadascú i també tal com ho demani el pacient.
Empezamos generalmente por los pies, luego seguimos con las líneas de Zen, que son lo que decía de los meridianos, y luego empezamos ya con estiramientos de piernas. Se trabaja mucho las piernas, que indirectamente va trabajando ya la columna. Y hasta ahora, como esta es la tercera clase, solo hemos hecho piernas de momento. Pies, líneas y piernas. Va subiendo por las piernas, luego vamos haciendo las manos, el pecho, el abdomen, y luego ya ponemos a la persona boca abajo. Empezamos otra vez por las piernas, hacemos la espalda y luego ponemos de lado. Hacemos otra vez piernas, espalda y por último lo sentamos y hacemos unos cuantos estiramientos sentados y al final les hacemos la cabeza.
El massatge tailandès, ja vam dir que és un massatge que, a més, si algú ha vist algun documental on hi aparegui o bé ha vist imatges d'aquest tipus de massatge, pot semblar que faci mal perquè hi ha aquests estiraments extrems de les cames o dels braços o s'encorba l'esquena cap enrere del pacient o de la persona que s'està fent aquest massatge. I també intervenen els braços i les cames del terapeuta, que a vegades s'entrelliguen amb les del pacient i serveixen doncs, per fer contrapesos o estiraments o acabar de fer massatge en algunes zones més de difícil accés. Però, com vam explicar ja el primer dia d'aquestes lliçons de vida, és un massatge que no fa mal. Hi ha petites contradiccions, però, que cal tenir en compte a l'hora de decidir si ens fem un massatge d'aquest tipus o no.
Contraindicaciones las típicas de cualquier terapia manual, ¿eh? Pero por ejemplo gente con enfermedades importantes como bueno pues cáncer, tendrías que tener pues ya un certificado médico, ¿no? Embarazos, por ejemplo, los tres primeros meses tampoco se puede tocar. Y luego las contraindicaciones de según qué movimientos no logramos a poder hacer si tienen problemas de circulación, problemas de corazón, varices. Entonces en las clases vamos mirando cada tipo de movimiento para qué va bien, para qué no va bien y qué es lo que podemos hacer. Porque hay mucho material. Si diéramos un masaje con todo lo que vamos a aprender en este curso, podríamos dar un masaje de 3 horas. Pero de ahí tenemos que elegir y un poquito idear el masaje para cada individuo, ¿no? Y generalmente se hacen durante hora y media.
I el massatge tailandès també treballa amb els chakras, Jordina?
De fet, no estan inclosos en aquest protocol que dèiem d'actuació, que treballa dels peus fins al cap i que el que va és resseguint aquestes línies zen, tot i que com que al llarg del cos hi ha aquests 7 chakras principals, sí que hi ha persones que a vegades els utilitzen també dintre d'aquest massatge. La Lourdes és el que ens comentava, que amb aquest esperit de donar llibertat que té el massatge tailandès, doncs és opció del terapeuta si vol treballar aquests punts al passar per les línies zen o no. El que sí que està en compte a l'hora de fer el massatge tailandès són els tridoshas, que ja vam explicar-los una mica en les lliçons de vida sobre la medicina ayurvèdica. Recordem que era aquella classificació en 3 perfils, on el pit, el vata i el kapha, on s'intentaven classificar les persones segons la morfologia i una mica els trets psicològics i físics més bàsics. Això sí que ho tenen en compte, com dèiem, per aquesta influència que també té el massatge tailandès amb la medicina ayurvèdica, sobretot de cara a triar quin tipus de moviment, si es farà més pressió amb els braços, els avantbraços, els colzes, depenent una mica també d'aquesta figura o aquest cos que tingui cada un dels pacients. El que sí que es marca molt en el massatge tailandès és el treball amb els peus, com vam estar explicant, perquè s'estimulen el treball amb els peus que fa el terapeuta amb els seus propis peus i el treball amb els peus que li fan al pacient. Perquè, com vam explicar, en els peus hi ha aquests punts que també són comuns a la reflexoteràpia i són els primers que s'estimulen al fer una sessió de massatge tailandès per expulsar tensions i per obrir o predisposar una mica aquell pacient a la flexibilitat o que després aquests moviments que a simple vista semblen bruscos doncs no ho siguin tant i el pacient es deixi fer.
Trabajamos en los pies, empezamos a trabajar puntos que son los puntos reflejos, como reflexoterapia, digamos. Y trabajamos eso, al principio todos los puntos, las líneas también de los pies, luego vamos a las líneas de las piernas y ya empezamos con los estiramientos. Y trabajamos mucho también con la respiración. O sea, cada vez que hacemos un estiramiento nos fijamos mucho en la respiración del cliente.
Deixem aquí aquesta setmana parlant del massatge tailandès que ha provat, per cert, la Jordina Terré. Com va anar?
Doncs he de dir que molt bé. De fet, la meva provatura d'aquest tipus de massatge va ser una mica una intrusió, perquè com m'hem explicat, estàvem en una classe per terapeutes que estaven fent-se el massatge tailandès els uns als altres. Aleshores, doncs, vaig poder provar una estona, mitja hora de massatge tailandès, que déu-n'hi-do, no seria una sessió completa, i em van treballar el que serien els peus i les cames, que és els primers passos que hi ha dins el protocol del massatge tailandès. D'entrada, és una sensació una mica, quan t'estires i has de deixar que algú et toqui els peus, doncs a vegades no coneixes aquella persona i aquella sensació de dir, ai, a veure què em faran.
Sí, però això passa amb qualsevol massatge, pel que
passa
fa als peus.
Passa amb qualsevol massatge en aquest, però com que es fa bastanta activitat amb les mans i amb els dits tocant els peus, doncs, i estan força estona, doncs és una mica com aquells moviments que et va fent el terapeuta, és com per dir-te amb les mans, deixa estar, no pensis en res i deixa que jo manipuli el teu cos. Hem de dir que hi ha un moviment que es fa en el massatge tailandès que es diu el balanceig, i agafen les extremitats de la persona, en aquest cas els peus o les cames, i els balancegen d'un costat a l'altre per destensar aquella persona. La Lourdes ens comentava que és molt més efectiu fer-ho d'aquesta manera que no pas dir-li a la persona no pensis en res, relaxa't, deixa anar els músculs.
Si tens la sensació que et traginen. Jo vaig provar un dia el massatge tailandès i vaig tenir aquesta sensació que em traginaven. Va ser una experiència extraordinària, eh? I a més fas uns estiraments que tu no has fet pel teu compte, no?
No has fet pel teu compte, i que a vegades si te'ls fessin fer a terra, per exemple, aquella postura que t'estan fent amb les cames, doncs potser series incapaç. Llavors aquest balanceig també té la doble cara, i és que a vegades, com hi ha molts moviments i cada un d'aquests moviments doncs pot tenir un nom o ve a fer una figura del ioga, com comentàvem també, a vegades el terapeuta, doncs, si està nerviós pel que sigui, pot ser que no se'n recordi de quin seria el moviment més adient per fer després del que acaba de fer. Aleshores, el recurs que tenen també és fer aquest balanceig, perquè a l'hora que relaxen el pacient també relaxen a ells i els hi surt més natural un següent moviment per fer en aquesta persona. En el meu cas em van fer les cames, com explicàvem, i he de dir que la sensació és de flotació, tal i com ens explicava la Lourdes Aldenondo, sobretot les dones, que de seguida se'ns carreguen les cames de caminar amunt i avall, doncs és una sensació que en mitja hora 100% de reacció positiva en aquest sentit.
Doncs demà amb la Jordina Terré continuarem parlant del massatge tailandès a les lliçons d'aquesta setmana. De què parlarem demà?
Doncs demà acabarem de trencar alguns tòpics i explicar doncs alguna postura més d'aquest massatge tailandès.
Fins demà. Bona nit, Jordina.
Bona nit.
Catalunya Ràdio. Una nit a la terra. Gaspar Hernández.
Hola, sóc la Maria Àngels. No he escrit mai amb els d'amor, doncs és la primera vegada que ho faig. Aquesta és la meva història, que és la història d'un fracàs sentimental bastant dur de pair. Una relació que ha durat exactament 11 anys, però abans ja ens coneixíem amb ell. Total, que el conec des de fa 16 anys, que aviat es diu. La nostra era una relació que tots els amics deien que era una relació modèlica. Ens vam conèixer quan érem els dos estudiants d'una coneguda escola de disseny d'aquí i vam anar creixent junts, també en lo intel·lectual i lo professional. De manera que quan ens vam diplomar, tot i que primer cadascú va treballar pel seu compte, després ens vam ajuntar també en la qüestió professional i vam crear un petit despatx de disseny que a dia d'avui encara funciona, tot i que s'hauran de fer alguns retocs importants. De seguida, la nostra relació va estar alimentant-se de grans il·lusions. Si hi ha en el món dues persones que pensin de manera similar, aquestes dues persones som el Miquel i jo. Fins i tot dèiem que de vegades teníem telepatia, perquè jo era capaç d'endevinar què és el que ell estava pensant en un moment determinat, i ell igual. Feia, com dic, 11 anys que el Miquel i jo estàvem junts, però només 5 que vivíem en un pis junts. Ens vam comprar el pis descartant lloguer perquè estàvem convençuts que la nostra relació era irrompible. No sé com es diu en català. No va ser així, i per això us escric. No hi ha hagut a la nostra relació terceres persones, ni res, sinó que en un determinat moment ens hem anat allunyant. Podria citar alguns moments d'aquest progressiu allunyament, del trencar-se de la imatge d'algú que tens una mica massa idealitzat, i ell podria dir lo mateix, però no cal que ho faci, crec. Ara, per Nadal passat, havíem de viatjar a les Illes Gregues per primer d'any, però ja no ho vam fer. Estàvem parlant tot el dia, però ell i jo, que sempre ens enteníem, aquesta vegada estàvem com crispats. Ens vam separar físicament el 1 de febrer. Ara jo visc al pis i ell s'ha buscat un lloguer. Jo li aniré pagant la seva part perquè els meus pares m'han pogut ajudar una mica. La pregunta és, per què passa que l'amor es trenca un dia, encara que no sigui per interferència d'una tercera persona? M'agradaria comentar-se una mica el meu cas. Com estic? No puc dir que bé, no gens, però amb ganes de començar de zero i sobretot d'estar sola, uns anys. Maria Àngeles, de Barcelona.
Spend the rest of my days on burned out sheets, out of the need to play. The motel room and the suffering gloom will follow me, because the reason's deep, there's no relief. I've got someone that I never want to let lay, tearing down the beautiful things you say to me, to make me feel okay. I took too much, now there's nothing left to celebrate, and all my body aches at these twin legs. I'm so tired, I just wanna get paid. 'Cause all you were lied to, don't need romance today. The rose that stood by the burning wood on Saturday, I don't need these things to help me play. One true song that I never met anyway.
Jordi Llovina, bona nit.
Bona nit, Gaspar.
Com estem, Jordi?
Molt bé, molt bé.
Hem escoltat Soda Stream.
Sí, és un grup australià que fa bastant per aquest programa. Jo crec que hi ha un tipus de música que s'adequa bé a aquestes hores de la matinada, la tranquil·litat.
Si hi hagués una línia editorial del programa, pensa que la marcaries en bona part tu, també. És a dir, que quadra perfectíssimament la teva música amb la línia editorial del programa.
Bé,
una altra cosa són els teus comentaris dels mails d'amor, eh?
Però vull dir, en qüestions d'aquestes estètiques, tu i jo coincidim bastant, per no dir molt, no?
I tant. Vinga, doncs la Maria Àngels ens ha explicat en el seu correu una relació d'amor que pintava molt bé, però que ha fracassat, perquè no ho té clar, no té clar el perquè, però sí que diu que no hi han intervingut terceres persones.
Som-hi, doncs, amb aquest correu de la Maria Àngeles, que tot això, d'entrada, diria que són lliçons de vida. És una història que hem sentit altres vegades, una relació d'amor que es veu molt clara, que va molt bé i que un dia no saps ben bé per què es torça. Però, esclar, les persones, les històries, la relació que mantenim les persones, tot això és una qüestió canviant, com els organismes que evolucionen, que es van fent de vegades més estrets, de vegades sembla que s'amplin, de vegades com les ameves es reprodueixen en formes pràcticament inaudites, i és el que ha passat, em temo, amb la teva relació, no? Jo aventuraré que potser un defecte d'aquesta relació, curiosament, i encara que pugui semblar paradoxal, ha estat que fos una parella tan ideal, tan modèlica, tan de color de rosa, no? Què vull dir? En aquestes parelles en què tot va tan bé, en què almenys un té la impressió que tot va sobre rodes, com una seda, oli amb un llum, fins que deixa d'anar-hi, lògicament, tinc la impressió que en aquestes parelles, en aquestes relacions, hi ha poc la necessitat de picar pedra. És a dir, hi ha relacions, hi ha parelles que, pel que sigui, doncs, perquè tenen problemes, han tingut problemes al començament i sempre ha pesat una mica l'ombra de la sospita en aquesta relació i, per tant, s'ho han hagut de, com es diu vulgarment, currar més, o estratos econòmiques, o perquè tenen dos fills i n'hi ha un que no... Relacions en les quals hi ha un fenomen o un factor exogen que els demana d'estar perpètuament a l'aguait, doncs aquesta sí que pica en pedra. En canvi, n'hi ha d'altres que sembla que bé, la cosa llisqui tranquil·lament i suaument, sembla que tot allò sigui fora de la seva voluntat, que no hi ha d'intervenir perquè ja va sol tot plegat. Doncs clar, aquestes de vegades peten precisament pel que ha petat la relació que ens explica la Maria Àngeles, no? Un error molt greu, i ara estic llegint justament una novel·la molt alliçonadora sobre això que es diu L'amor boig, que és una novel·la del Pere Rovira, que és un poeta però que s'ha llançat també a la novel·la. Jo crec que un dels errors és considerar que l'amor durarà sempre, durarà eternament. Això ho podem tenir com a il·lusió, però és evident que no dura eternament perquè tampoc nosaltres no durem eternament ni les nostres passions hi duren. Per tant, si partim en una relació d'aquest pressupòsit i d'aquest coneixement induït, res no dura permanentment, però hi treballem, doncs podrem fer que duri molt de temps. Però en canvi, si no tenim aquesta impressió, si no tenim aquesta mena de lletja sospita, però que al capdavall acostuma a ser molt, molt encertada, les coses poden anar malament, no? A mi em sembla molt bé, Maria Àngeles, que afrontis aquesta separació, que ens expliques amb calma, amb aplom, amb aquesta mena de presència d'ànim que se t'endevina, i em sembla molt i molt bé, perquè de fet respon a tots els punts claus en una separació que et receptaran sempre qualsevol manual, vademecum o el que sigui, qualsevol obra sobre la separació. Em sembla molt bé que afrontis aquesta nova etapa de la teva vida dient: ara el que em necessito, el que vull, el que toca, és estar sola per allò tan horrorós que es diu de retrobar-se un mateix. A mi no m'agrada aquesta expressió, però sí, com a mínim, per fer sedimentar en la teva pròpia consciència tota una sèrie de coses que has viscut, que tu et semblava que eren de color de rosa, que potser no ho eren tant. La Yolanda Sussin ens explicava la contesta a la pregunta de la Maria Àngeles. No pot ser una altra que no hi ha cap resposta universal, sinó que s'ha d'analitzar sempre cas per cas. En el cas de l'oient, poca cosa ens explica, però algunes sí que podem aventurar. Em sembla entendre-hi una relació massa fusional, amb poc espai entre tots dos, cosa que ella qualifica com a idíl·lica i res més lluny de la realitat, tal com mostra el seu mateix exemple. En una parella és fonamental el desig, i aquest només pot existir si hi ha un mínim de distància entre l'un i l'altre, perquè només es pot desitjar allò que no es té, i això fa mobilitzar, anar cap a l'altre. Si tot ho fan junts i tot ho saben l'un de l'altre, què és el que els farà acostar-se?
Amb els dits diu que et truques. sé que el que tu busques només ho trobaràs en mi.
Mishima, abans d'acabar Els mills d'amor i una nit a la terra, amb un text de Luis Rojas Marcos,
sí,
Nuestra felicidad, de l'editorial Espasa.
Exacte, un llibre conegut de Luis Rojas Marcos. Jo n'he traduït un fragment que diu així: l'amor, ingredient fonamental de la unió familiar, es destrueix per molts motius. Per exemple, certes relacions de parella contenen una dosi d'utopia que fa que els protagonistes projectin les seves fantasies de perfecció de forma exagerada l'un damunt de l'altre. Crec que les aspiracions fantasioses d'unió pura, interminable, indestructible i total, representen una amenaça perillosa, ja que són la pedrera d'expectatives que no es poden abastar i, per tant, de la posterior desil·lusió i de grans desenganys. Altres causes freqüents de ruptura inclouen falta de comunicació, canvis en l'equilibri de responsabilitat o d'autonomia de la parella, rebuig, decepcions, el desgast de l'atracció física, la pèrdua d'intimitat afectiva i ferides que donen lloc a ressentiments i frustracions permanents, a la desconfiança o a la indiferència. En les societats occidentals, més del 90% de les persones es casen i la gran majoria considera el matrimoni un pas essencial per aconseguir la felicitat. Aquesta creença tan estesa fa que força parelles refusin la noció que convé aguantar com sigui una relació malalta que ha esdevingut una font constant de dolor i d'infelicitat.
Doncs així acabem. Esperem els vostres correus electrònics a terra@catradio.cat. Mails d'amor amb Jordi Llavina cada dia a la recta final d'una nit a la terra. Bona nit, Jordi, fins demà.
Bona nit,
Jordi. Els oients també, molt bona matinada. Fins demà a la 1:00.